de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez y estás en compañía de Herrera en Cope desde Lleida. Saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Estem al bell mig de la setmana, el dimecres, però això sí, encetant un nou mes. Avui és dia 1 d'abril del 2020. Tot seguit parlem de dades meteorològiques. També de la darrera hora informativa des de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida, des del PSC, el Fèlix Larrosa. També parlarem d'una iniciativa força interessant que s'està duent a terme des de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Parlarem amb el Carles Mateu, que és professor i també investigador de la GREIA, que investiguen amb energia i intel·ligència artificial i que estan desenvolupant un respirador, totes les parts d'un respirador mecànic per poder-lo, en el moment que es necessiti i quan hagi passat tots els tràmits mèdics oportuns, es pugui fabricar in situ, és a dir, on es necessiti, amb una impressora 3D i amb components electrònics, doncs poder-lo fabricar on es necessiti. És un projecte força maco. També farem un repàs de com està la comunitat cristiana de les comarques de Lleida, sobretot totes les seves associacions i tots els seus moviments que segueixen volcats ajudant els qui menys tenen. Perquè si no ho fan ells, no ho fa ningú. I quan fa un mes no estàvem encara amb l'emergència sanitària, no ho feia ningú, només ho feien doncs, a Càritas i d'altres entitats cristianes, doncs imagineu-vos ara que van mal dades des dels ajuntaments, des de la Generalitat, des del govern d'Espanya, no arriba res amb aquestes famílies, perquè ja no arribava llavors, doncs només hi pot arribar doncs, la caritat cristiana, per entendre's. Parlarem amb el bisbe per veure com ho van aguantant. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de noves tecnologies, a l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15 parlarem, mira, de dos coses, de dos temes. Un repte maco i visca la imaginació. En aquests moments, de cara al diumenge, s'ha proposat fer un repte runner a casa. A casa. Veurem com es farà això, perquè pots córrer bastant, si vols, per les escales, pel passadís, has d'anotar a metre. Veurem com es fa això. Ho parlarem amb la Eva Ribalta, des d'Esport Femení Lleida, i també parlarem de les iniciatives de les emprenedores que tenim a Lleida i als Pirineus, des d'App Lleida, i parlarem amb la seva presidenta, amb la Laia Rogel. Per cert, hores d'ara estem a 12 graus i mig a Lleida. Ahir es van recollir 10,4 litres per metre quadrat, i ara mateix tenim vent del nord-est d'entre 20 i 30 quilòmetres per hora. Ha pujat una mica la temperatura respecte a ahir, però encara aquest airet fa que la sensació tèrmica sigui baixa. Anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
L'actualitat que no, pel que fa al tema del coronavirus, del Covid-19, no hi ha bones notícies. A Espanya s'acaba de presentar unes dades que ja situen els positius per sobre dels 100.000 afectats. De fet, estem a 102.136 afectats, amb més de 9.000 morts, 9.053 a Catalunya, fregant ja els 20.000 casos, amb 1.850 morts. I a Lleida, ara veurem les xifres, però degut a tot plegat, el col·lapse que s'estava vivint a les UCIs dels hospitals ja comença a obligar a fer selecció. De fet, la Generalitat aconsella no ingressar a la UCI persones més grans de 80 anys amb coronavirus, sobretot a les UCIs que estan desbordades, que a hores d'ara són totes. És molt dur, això, És duríssim. És duríssim, sobretot qui ho hagi de decidir, perquè mèdicament, doncs, ja sabem el que passa. Si requereixes de cures intensives i no les pots rebre. A Lleida, el Departament de Salut ha confirmat en les darreres hores que han mort 3 persones amb coronavirus i que a la regió sanitària de Lleida i 2 més a l'Alt Pirineu, per tant són 5 les víctimes mortals i pugen l'acumulat a 55 persones que han perdut la vida a la demarcació de Lleida. Pel que fa als nous casos detectats, sumen un total de 73, 49 dels quals a Lleida, 24 a l'Alt Pirineu i Aran, fent que el nombre total d'afectats sigui ja de 825 persones, mentre 267 persones es troben ingressades en diferents centres hospitalaris de les comarques de Lleida, 52 d'aquestes a l'UCI, i les altes acumulades al territori superen el centenar, amb 71 donades d'alta a la regió de Lleida i 37 a l'Alt Pirineu de Lleida. És una xifra que també hem de seguir. Més de 100 persones han estat donades d'alta, i això 108 concretament, i això és una xifra magnífica perquè ja duplica pràcticament el nombre de morts. A Lleida també tenim aïllats a 11 bombers per estar contagiats o per prevenció. Fins ara no s'ha hagut de tancar cap parc, i les emergències, especialment els accidents, descendeixen un 70% pel confinament, i això és una bona notícia, tenint en compte que pràcticament no hauria de circular cap vehicle. Que els accidents hagin baixat així de cop un 70% és bones notícies, però si ho mires a fons encara em sembla poc, encara em sembla poc, perquè teòricament pràcticament no hi hauria d'haver moviment a les carreteres, i amb tan poc moviment no es pot tenir un accident, no s'hauria de detenir. L'Hospital de la Seu dona d'alta un ancià de 93 anys després de passar la fase crítica del virus, i això és una molt bona notícia, no només per tenir molts anys estàs condemnat, ni molt menys. El personal sanitari el va acomiadar amb un gran aplaudiment al superar el pic de la malaltia en una edat tan avançada. La seva dona també està ingressada, tot i que segueix estable i es troba de moment ingressada a planta. Han mort a Lleida 8 usuaris de la llar de Sant Josep i 27 més estan aïllats. Això ja ho avançàvem ahir. Ahir amb xifres dispars. Primer deien que eren 4 morts, els sindicats deien que eren 7, finalment són 8. I també 8 treballadors han donat positiu en Covid-19. 6 d'ells estan aïllats a casa, un hospitalitzat i l'altre donat d'alta. Per tant, és també una bona notícia, almenys aquesta persona que està donada d'alta. Andorra, 4 noves víctimes mortals derivades del Covid-19, eleven a 12 el nombre de defuncions a Andorra. L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell té ingressats 46 casos positius, 12 d'ells a l'UCI, i s'han donat 10 altes. També és una xifra interessant, 10 altes. A la Vall d'Aran han sumat 67 nous casos de coronavirus, i a l'Hospital de Santa Maria han editat una guia per als cuidadors de persones amb deteriorament cognitiu durant el confinament. El centre sanitari, perquè aquestes realitats segueixen existint, el centre sanitari lleidatà dona consells per reduir l'ansietat i pautes saludables per seguir el dia a dia des de casa, des de casa. Iniciatives que sorgeixen i que són bones, totes. L'associació Can Boleta recapta fons per a l'Hospital del Pallars amb la campanya solidària Un Like 50 cèntims. Amb els diners recaptats comprarà material sanitari com mascaretes o bates, coses ja tan quotidianes avui en dia, però i tan necessàries alhora. Amb un altre ordre d'informacions, toquem el tema agropecuari, que també ens interessa i molt a Lleida. Unió de Pagesos demana a Agricultura que agilitzi la valoració dels danys de la gelada del 27 de març. El sindicat preveu afectacions importants en ametlla i vinya, i també estima danys en fruita de pinyol. I també Fruita amb Justícia Social exigeix al govern espanyol la regularització administrativa de totes les persones immigrants. La plataforma denuncia que en campanyes de la fruita anteriors s'han vist casos de persones treballant sense contracte. I incertesa també al món fallaire del Pirineu sobre la celebració de la festa amb el coronavirus. Els més matiners comencen a construir-les per Setmana Santa i altres esperen a mitjans de maig. Setmana Santa, que sembla molt lluny, és la setmana vinent. Per tant, està clar que s'ha de tenir especialment cura amb tot plegat. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres via telefònica el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I tal com havíem avançat avui a l'inici del programa, farem una connexió amb el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, del PSC, el Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Escolta,
primer de tot, espero que estigueu tots bé a casa.
Estem tots bé a casa, confinats, i, bueno, i anar treballant, tots en funció de les nostres possibilitats, que no és fàcil, tampoc.
Déu-n'hi-do quina situació,
Doncs sí, la veritat és que això m'ho arriben a jurar fa escassament 3 setmanes i no sí. m'ho cregut.
No, no, és que aquesta. Parlem de 3 setmanes enrere, eh? Simplement. Vull dir que sí, sembla que hagi passat molt i no. Félix Larrosa, com a, bueno, com a cap de l'oposició, ahir va ser una jornada històrica des del punt de vista no del que es va tractar, sinó pel fet de que ahir va ser la primera vegada que es va realitzar un ple de l'Ajuntament de Lleida de manera telemàtica. Com va anar l'experiència?
Bueno, jo crec que atès les circumstàncies excepcionals és el que toca. Ara bé, jo tinc la impressió de que això encorseta molt el debat i el debat, diguem, parlamentari, eh? Vull dir, és més complicat, no veus, no pots veure les reaccions clares, bueno, i al final el temps és el que marca els tempos, i bueno, jo crec que la proximitat i el que hi ha d'estar tots en una sala, en un saló de plens, com s'està a l'hemicicle, els parlaments, etc., jo crec que és determinant per fer una bona tasca, per fer bons debats i sobretot per viure amb més intensitat el que és l'acció de fiscalització del govern, bàsicament, no?
Salvant les distàncies és com jugar un partit a porta tancada, quasi bé, eh?
Bueno, pues sí, la veritat, perquè per molt que hi hagués diu que hi havia unes 60 persones connectades a través del streaming, bueno, pues són 60 persones, d'acord, però diu, n'hi ha menys quan se fa normalment els plens. Bueno, no ho sé, tens la sensació de que és això, és un debat a porta tancada, i a més jo tinc la impressió de que és més complicat exercir la tasca de fiscalització del govern. Fixa't, ahir es va pactar no fer preguntes, es va pactar no fer mocions, es va pactar tota una sèrie de qüestions que venen a limitar la tasca de l'oposició, està claríssim, no?
A nivell tècnic no va haver cap problema, suposo, de votacions, de gent que es desconnectés, de gent que no pogués connectar.
Hi va haver algun problemeta, però bueno, jo crec que en caràcter general va anar bé. Hi havia un problema per part del Joan Queralt, no?, que viu a la partida de Torres de Sant Ull, tenia problemes de connexió. Jo mateix vaig perdre la connexió en dos moments determinats. Després vaig tenir l'ocasió de reconnectar-me, no? Bueno, me va fer perdre parts del debat, no?, per dels debats, però bueno, en caràcter general va anar bé.
Molt bé. Félix, dia 1 d'abril, comencem un mes que serà crític des del punt de vista de si se sap gestionar primer l'emergència sanitària, que és la més important, però després, immediatament paral·lela, va tota la part econòmica i laboral des del govern del país, doncs, evidentment és on s'han de prendre les grans decisions, però a nivell de municipis també es pot fer coses. Com veus a l'Ajuntament de Lleida amb aquesta crisi?
Bueno, jo crec que hi ha un desgovern absolut, jo ho portem dient des del principi del mandat. Nosaltres hem intentat sumar amb les nostres propostes les iniciatives que semblava que els costava prendre al govern municipal, no? Portem dies reclamant, per exemple, l'exempció o la suspensió de pagaments de tributs o impostos, no? I avui mos hem aixecat els hidratats i les hidratanes pagant els impostos de circulació i la taxa d'escombraries, no?, per exemple. I clar, bueno, pues, hi ha persones que en aquests moments estan patint una situació crítica i per tant s'han trobat amb aquest càrrec. I ho dic perquè és l'hora que és avui al matí i nosaltres ja portem unes quantes trucades de persones que se'ns estan queixant d'aquesta situació, no? Fa pocs dies pagàvem un IBI més alt, i ara ens pues, trobem que ens cobren aquests rebuts en les nostres domiciliacions bancàries, no? Bueno, per això és un exemple de lo que et deia. Ahir, corre, es va signar el decret per l'ajornament d'impostos i taxes, no? Però va ser ahir, quan fa dies que ho vam reclamar. Nosaltres fa més de 15 dies vam fer una proposta de mesures per pal·liar els efectes nocius que té la crisi sanitària, i com tu dius molt bé, que està generant una crisi laboral, una crisi d'ocupació, una crisi econòmica, i per tant ens hem de romangar, i romangar vol dir fer propostes, i fer propostes en positiu, i per tant pues, aquí estem, no? Pues, com veus el govern? Pues, el veig desorientat, aquesta és la qüestió.
A nivell sanitari s'estava posant sobre la taula avui en dia I és veritat, això sempre passa així, quan van mal dades, llavors comencem a veure-ho tot, però clar, quan és tema sanitari hi ha vides en joc, doncs que la sanitat, tots aquestes retallades dels darrers anys, ara s'està veient desbordada. A la nostra comunitat tenim les transferències, o sigui, la sanitat està transferida, per tant, són retallades que han arribat des de la Generalitat i que sempre s'han dit, però com que no passava res, doncs no hi ha res a fer. Ara s'està notant moltíssim això. No sé si des de... Clar, l'Ajuntament de Lleida està governat a priori pels mateixos grups que la Generalitat. No sé si tenen una comunicació fluida per començar a desbloquejar UCIs, per començar a fer feina de veritat, de fer més llits, de fer més històries.
Bueno, tu dius una cosa que és certa, que l'han pogut constatar tots. La sanitat pública s'ha salvat gràcies a la tasca dels professionals, dels metges, les metges, dels infermers, les infermeres, dels personals que treballen en diferents àmbits en el marc dels centres hospitalaris, dels centres d'assistència primària, etc, etc. Això és el que ha salvat la sanitat pública. Ha estat que hem tingut superhomes i superdones, és així, no? I a partir d'aquí, doncs ara és quan ens donem compte de l'escassetat de temes relacionats amb la gestió de crisis com la que estem veient, no? Bueno, és un tema que quan passi tot això s'haurà de fer un recordatori de qui va començar a retallar en termes de sanitat i qui és el que assumeix aquesta responsabilitat, perquè són els mateixos. Per tant, fins aquí tota la raó, la sanitat és una estructura, és una competència que està distribuïda entre les comunitats autònomes i per tant, qui ha d'assumir la seva responsabilitat en la seva plena potència és el govern de la Generalitat de Catalunya. Ara ens trobem en una situació crítica. És evident que això posa en tensió totes les organitzacions i totes les administracions, però també és veritat que s'ha de tenir capacitat de reacció davant d'aquestes crisis, no? Sobre si hi ha un tipus, hi haurà conversa fluida entre el govern de la Generalitat i el govern de la Paella, jo espero que sí, no tinc la informació, però jo espero que sí. Dic, és veritat que, per altra banda, en termes hospitalaris, l'Ajuntament poca cosa hi té a fer, no? Però sí que és veritat que li ha costat avançar amb el tema de desinfecció dels espais públics, li ha costat prendre decisions, sobretot per l'aïllament de persones que tenien símptomes positius de la malaltia i que estaven a l'espai públic, li ha costat prendre decisions aquestes, no? Bueno, jo crec que en aquests moments no és el moment de fer retrets, sinó que és el moment, com deia abans, de presentar iniciatives i propostes. Nosaltres ja ho dèiem al ple, escolti'm, què necessiten? Jo em vaig posar a disposició de l'alcalde fa 3 setmanes, de quan va començar aquesta qüestió, no em va ni contestar. Ja no. Així, o sigui, jo li vaig enviar un missatge a l'alcalde, com a cap de l'oposició, posant-me a la seva disposició. No me'l va ni contestar. Per tant, bueno, amb aquesta feina ens hi trobaran sempre, ajudar i sobretot pensant en els lleidatans i les lleidatanes, no? Què és el que necessiten de nosaltres i què podem fer? Aquesta és la clau.
Fèlix, evidentment la situació és una situació molt crítica, és molt important. El ple d'ahir, evidentment la vida més o menys ha de seguir endavant, tothom qui pugui teletreballar doncs s'ha de teletreballar per evitar doncs el màxim tancament d'empreses o acomiadaments, i entenc que el ple d'ahir doncs evidentment també s'havia de tractar d'altres temes, però suposo que el nucli va ser la situació d'alarma sanitària. Però no sé si ahir era el dia, i això ho dic com a anècdota, perquè des de l'Ajuntament s'ha fet nota de premsa en aquest respecte, des del PSC també s'ha contestat, d'un tema personal i particular de Fèlix Larrosa, que no sé si va sortir al ple d'ahir i no sé si era el moment, el tema de la famosa despesa del telèfon mòbil de l'estiu. No sé com has vist aquest tema, i si vols explicar-ho.
Sí, t'ho explico, t'agraeixo també l'oportunitat, eh? Vull dir, ahir s'estava debatint el fet de que el govern contracte un nou càrrec de confiança, una persona que se n'ha de fer càrrec de temes de tecnologia, etcètera, no? I sorpresivament, enmig del debat sobre si era o no era adequat que en aquests moments el govern de la Paeria assumés un nou càrrec de confiança que té un cost per la Paeria de 60.000 euros anuals i que ve a sumar ja els més de 400.000 euros més que té de cost aquest govern actual que tenim respecte al que teníem abans, doncs de repent la senyora Freixenet, amb un acte jo crec de molta de baixa qualitat política, va treure i va fer referència a una factura que està discutida, no? És una factura d'un telèfon que jo vaig utilitzar, que és el meu telèfon, el que utilitzo per la feina, i aquest telèfon va rebre una facturació de dos dies, per un consum de dades extraordinari, per ingent, és a dir, no sé si són 1.700 megas o no sé quan, s'atribueix a un consum telefònic de dos dies que vaig estar a la ciutat de Sant Petersburg, no? Jo durant aquests dos dies em vaig connectar via wifi amb un establiment d'hostaleria a l'hora de dinar, perquè així ens ho van recomanar, i per tant quan vaig sortir del restaurant jo ja vaig donar per acabada la connexió, no? Al cap d'uns mesos va arribar aquesta informació. Nosaltres ens vam posar a disposició del govern, jo personalment, vaig escriure a la regidora d'Economia i li vaig dir, ja sóc jo el que tinc el primer interessat en resoldre aquesta situació i per tant me poso a la vostra disposició, però vull tenir les garanties de que a mi se'm pot atribuir aquesta despesa. És evident, perquè a més ja se m'havia advertit per part del meu advocat que s'havien produït casos de frau en el consum de dades o bé s'havien produït facturacions de tipus erroni. Per això vaig demanar que es demanés a Telefònica l'explicació d'aquest consum de dades. Efectivament, Telefònica diu que hi ha un pic de consum de dades durant aquests dos dies i nosaltres hem demanat l'explicació de per què. Ja està, i amb aquesta qüestió estic. Com que el govern municipal em va recomanar que em posés en contacte amb Telefònica, així ho vaig fer a través del meu advocat mitjançant un escrit que puc acreditar i estem esperant que Telefònica ens contesti i ens digui alguna cosa. Mm-hmm. Nosaltres no tenim cap inconvenient, jo personalment no tinc cap inconvenient de si ha estat un error meu, perquè de forma volguda hagi generat aquesta despesa d'assumir-la, ho he dit des del primer moment, però abans de fer la despesa volia saber si té raó Telefònica o no a cobrar aquest import, és aquesta la qüestió.
Però el càrrec de confiança es va aprovar.
Com? El càrrec de confiança es va aprovar, sí, però ara no se'n parla. Val. Es parla de la factura i no es parla d'aquest nou càrrec de confiança. Aquesta és la forma de fer política que té aquest govern, no? Vull dir, escolti, ahir nosaltres vam demanar on estaven recollides les mesures que havien de contribuir a la rebaixa de la pressió fiscal dels lleidatans i les lleidatanes. Ahir corren, abans d'aquestes del ple, van passar a la signatura del secretari el decret de l'alcaldia. Quan això, el govern municipal, des de la setmana passada, estava presumint de que havia adoptat aquestes mesures. Aquestes mesures havien entrat en vigor i d'aquesta manera anem treballant. Però aquestes mesures són les que ja, com he dit, van proposar fa 15 dies. I per tant, anem així, no? Ara, a vegades, per excusar-se de la seva nula gestió, el que fan doncs, és treure això. Tens com una factura de telefonia que està discutida, que hi ha més via abogats, no? Uh-huh. Però avui és això, demà serà alguna altra cosa, és igual, no? L'important, que és el que a mi em fa gràcia, no? Quan sento parlar de l'ètica política, bueno, doncs l'ètica política és assumir els errors, assumir responsabilitats, i ahir al ple, tu dius, se va parlar del coronavirus, doncs es va parlar molt poc del coronavirus, se va parlar més d'una gestió econòmica nefasta dels últims 6 mesos de l'any passat, ja un pressupost gestionat pel nou govern municipal en el que, resultat de tot això, pugen els impostos, ens puja l'endeutament i aquí no hi ha pràctiques republicanes que valguin. Per tant, el que necessitem és un govern dirigent, un govern capaç, un govern que té ganes de gestionar pensant en els lleidatans i les lleidatanes. S'hauran de prendre moltes decisions. Sabíem que el pressupost de l'any 2020 estava mal enfocat. Ara s'està comprovant, però és que a més, ahir no vam veure ni una sola modificació pressupostària que pogués anar en línia de donar cobertura a les necessitats que tindrem els lleidatans i les lleidatanes. A l'inici de la conversa has fet una reflexió molt interessant que jo comparteixo i de la que em vaig escriure precisament aquest cap de setmana als diaris locals, quan deia que en paral·lel nosaltres tenim tres reptes. El primer repte és que no mori gent, que no mori amics, coneguts, parents nostres. En el segon repte és que els malalts es puguin curar i que puguin sortir-se'n, no? I el tercer repte és en paral·lel treballar un quadern de ruta que ens ha de permetre sortir d'aquesta crisi en la que ens estem inserint, no? Per tant, des de la paeria també s'ha de pensar en aquesta clau. Ahir una de les qüestions que nosaltres criticàvem era que retallaven 500.000 euros del pressupost del patronat de promoció turística. Bueno, la regidora d'Economia, quan va perdre els papers, perquè els va perdre del tot ahir davant del en el ple, que ho va veure tothom, va dir que on s'havia vist ara gastar-vos 500.000 euros en promoció turística. Si no estem dient això, estem dient que vostès han de tenir una reserva per fer una promoció econòmica d'aquesta ciutat, també turística, perquè els nostres sectors capdals del comerç, el turisme, l'hostaleria, la restauració, puguin sortir amb força d'aquesta situació crítica, i per això necessitarà invertir en promoció, i ho haurà de fer la paeria, i ho haurà de fer ajuda amb les altres administracions, evidentment, però era bo que tinguéssim aquest calaix per poder fer aquestes accions de promoció econòmica, o per ajudar les empreses, amb aquelles petites i mitjanes empreses que en aquests moments estan tancades o no estan facturant, i que en canvi entenc que acabaran pagant, doncs, les factures, els impostos, les taxes, com les que avui han passat a cobrament, no?
Doncs és el que sabem, el que va passar ahir, i aquest és el rumb de l'Ajuntament de Lleida. Com que veig que és molt dinàmic això, mantindrem un contacte fluid, Fèlix, si no et sembla malament, perquè cada setmana això veig que pot arribar a canviar.
D'acord.
Hem parlat amb el Fèlix Larrosa, del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Lleida. Fèlix, moltíssimes gràcies. Cuideu-vos i salut.
Cuideu-vos tots, vosaltres que feu el programa, i les persones que ens estan escoltant. Una forta abraçada.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go?
I mira, amb tota aquesta crisi sanitària que està havent, suposo que a nivell de noves tecnologies, si no estaves molt versat en el tema, hauràs escoltat de manera recurrent el terme impressora 3D, imprimir amb impressora 3D, etc. Les impressores 3D ja fa molt temps que estan entre nosaltres, i fins i tot a nivell relativament assequible des de fa força anys. Tu en pots comprar una, evidentment hi ha games, preus i acabats, però escolta, en pots comprar una, i si tens ganes i ets un manetes, doncs et poses, la configures i vas provant històries. Però avui en dia doncs ho estem escoltant molt, aquest mot, des del punt de vista de que tot el que és peces, diguéssim, de plàstic, per entendre'ns, es poden replicar des de les impressores 3D. Què estan fent? Pues moltes impressores 3D de universitats, de particulars, doncs estan imprimint el que és mascaretes, proteccions d'aquestes de cara, que són de plàstic, i que són tan necessàries, perquè avui en dia, doncs, bueno, hi ha falta de tot. Ja no només mascaretes, és que falta de tot. Ens ha agafat, doncs, amb una falta de previsió que ens la podem fer mirar quan tot hagi passat. Però hi ha un altre aparell que també té molta rellevància, i és el tema dels respiradors mecànics. Els respiradors mecànics, ja sabeu que quan una persona afectada per aquest virus entra ja en estat crític o molt greu, doncs necessita la ventilació mecànica, perquè doncs el virus malmet molt els pulmons. Clar, de ventiladors mecànics no és com un llit, per entendre'ns. És a dir, dius que falta llits. Bueno, llits en poden anar a buscar als hotels, a les cases, on sigui. De ventiladors mecànics no és una peça que estigui a d'altres llocs que no sigui un hospital. I hi ha moltes iniciatives que s'han posat en marxa per intentar crear ventiladors mecànics de manera sostenible, de manera que es puguin fabricar pràcticament in situ. Però clar, el repte és important, perquè evidentment té peces de plàstic, però té motors i té tota una part electrònica i informàtica al darrere perquè funcioni, perquè faci bé la seva feina. Entre d'altres, des de la Universitat de Lleida, i concretament des del grup de recerca en energia i intel·ligència artificial de la UDL, també s'han posat en marxa, i avui fem una connexió amb un investigador d'aquest grup de recerca en energia i intel·ligència artificial, i també professor de l'Escola Politècnica Superior, i és el Carles Mateu. Carles, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
La veritat és que va haver un temps en què les impressores 3D s'havien posat molt de moda. Sembla que havia baixat la popularitat. Parlo a nivell de la gran massa, però ara en tornem a sentir a parlar moltíssim. Vosaltres les teniu en marxa fent el que dèiem, proteccions d'aquestes mascaretes per la cara, i de fet des de la Universitat de Lleida, des de l'Escola Politècnica Superior, ja n'heu repartit més d'un centenar als diferents centres d'atenció primària de Lleida.
Sí, estan en marxa des de fa dies ja.
Sí, sí. Anem al tema dels respiradors, perquè com bé deia, és un problema molt més complex, no?
Sí, un respirador ja és una màquina bastant més complexa, considerablement més complexa.
Mm-hmm. Al ser un problema complex, afortunadament, els informàtics tenen una eina que és descentralitzar les històries, és a dir, tenir equips que treballen amb coses diferents, cadascú doncs, amb el que és més potent, i després, bueno, es treballa en xarxa i després anar-ho posant conjuntament. Carles, en què estàs treballant tu ara mateix?
Jo ara mateix estic treballant en la part de l'electrònica de control i el programari, és a dir, la intel·ligència de l'aparell, de controlar el flux d'aire, que no sobrepassi uns llindars, que es mantingui constant, etcètera. I hi havia un parell d'equips americans que també havien passat a proves en pacients.
Uh-huh. Ara potser es posarà més palpable que mai el tema de la falta de... injectar recursos a l'IMSD del país i de les institucions.
Sí, home, un dels problemes greus de tot això, i per això ens hem hagut de trobar, és que realment hi ha poca indústria mèdica aquí. Hem confiat molt en la globalització i en que els aparells se fabriquen en algun lloc i arriben sempre i contínuament arriben, i quan ens trobem en un cas així, que no arriben, que les trànsit aèri ha caigut, que tot ha caigut i que a més els altres països també necessiten, tot s'ha col·lapsat una mica.
Clar. A tot això, recordem, per exemple, que i si m'equivoco o em corregeixes, Carles, que el Carles Mateu és professor de l'Escola Politècnica Superior, que amb els alumnes, suposo que vam parlar l'altre dia amb la Magda Valls, amb la directora, que s'intenta seguir treballant, teletreballant, i que, per tant, a part de la vostra tasca docent, al final això és un tema, aviam, és altruista, vull dir que és d'iniciativa pròpia, és a dir, tu t'hi poses amb això, doncs, perquè hi creus o perquè creus que s'ha de fer, però ho fas voluntàriament.
Sí, això és a banda d'intentar mantenir les classes remotament, que això la veritat és que ha funcionat tot, ha de donar gràcies a l'UdL que tot està funcionant extraordinàriament bé. La nostra tasca de recerca continua, els doctorats que tenim continuen fent les seves tasques doctorals, etc. Tot això és fora de les tasques normals.
Molt bé. Carles, posar-se dates amb això és un problema, suposo.
Sí, la veritat és que és un problema perquè és la primera vegada que ho fem, és a dir, tampoc no et puc dir si estem avançats o no, o anem bé, o anem per molt mal camí. Tot és nou per tots els equips.
Clar. Doncs que sapigueu que des de l'Escola Politècnica Superior de Lleida, des de la Universitat de Lleida, se segueix treballant, a part de la tasca docent habitual, amb les salvetats de la situació actual, evidentment, se segueix treballant també doncs, a ensumar als esforços de tots plegats, perquè a més, Carles, teniu equips o hi ha gent, esteu connectats amb gent de tota la geografia espanyola, suposo, treballant amb aquest tema.
Sí, hi ha gent de tot arreu treballant en aquest tema, considerablement coordinats, donades les circumstàncies i la premura. I la prova és el repartiment de mascaretes, etcètera, està tot perfectament coordinat i fa les recollides. Bastantes empreses estan donant o subvencionant o venent a prou de cost el plàstic i el material sí. necessari. De fet, jo el prototipus electrònic que tinc del respirador, el material, me l'ha donat una empresa d'aquí de Lleida, Màxim Miranda, em porta el material així que va fer falta. És a dir, tothom està posant...
Clar.
Tot el que pot.
Si tu poses hores, Màxim Miranda doncs et porta el material, al final és tot un exercici de solidaritat, evidentment, i com ha de ser, però vull dir, a vegades ho esperes que passi i tens aquell dubte, aquí està passant, almenys a la Universitat de Lleida ho tenim així. Hem parlat amb el Carles Mateu, que és professor a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i també membre investigador del grup de recerca en energia i intel·ligència artificial de la UDL. Carles, escolta, moltíssimes gràcies, enhorabona pel projecte i bueno, ànims.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui tornem a fer el contacte amb el bisbe de la diòcesi de Lleida, el Salvador Jiménez Vall. Senyor bisbe, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Primer de tot, suposo que estem bé de salut?
En el meu cas, sí. Quan veiem la televisió i quan sentim la premsa escrita, mos produeix una certa angoixa veure tot el que passa.
La veritat és que, a més, tal com s'està tractant avui en dia, que cada dia tenim la lectura de xifres i cada dia és un ball de xifres, quants casos nous, quanta gent ha perdut la vida, quanta gent hi ha a la UCI, quanta gent s'està recuperant, que això també és interessant saber-ho, correm el risc de perdre la humanitat i oblidar-nos que darrere d'un número, jo sempre dic el mateix, no és que hi ha una persona, hi ha una història darrere d'una de les xifres que donem.
I això jo crec que els cristians, per exemple, bueno, tots, no podem oblidar-ho mai. Se'm diuen, han mort 8.000 persones. Bueno, són 8.000 tragèdies que quan es toca tan propet són nostres. Admiro moltíssim, aquests dies estem tots telemàticament informats i fem reunions nosaltres en els vicaris, en la gent que treballa en la distinta xarxa de caritativa i social que tenim, i m'admira la quantitat de persones que no volen perdre el contacte i la caritat en els germans. Hem tingut, entre cometes, prohibir a la gent gran que siga voluntària perquè tenen més de 65 anys i han de respectar les mesures que ens han imposat. Però aquesta il·lusió per servir als demés, aquest ric de les pròpies vides, és admirable. I a mi, com a bisbe, us tinc que agrair-los constantment el que fan les càrites parroquials, el que fan les distintes institucions de la xarxa, des dels vicencians, Mans Unides, Càrites, jo crec que n'hi ha moltes institucions arrel de Sant Ignasi que no paren. Si no poden fer-ho presencialment, a través del telèfon, contactant amb els que viuen sols, ajudant a la gent que més ho necessita, els més vulnerables, i això sempre dins de les mesures imposades, clar.
Entre d'altres, avui, per exemple, podem destacar el cas de Càritas, que estan fent una tasca. O sigui, quan tot va bé, quan dic que tot va bé, vull dir que no estem en la situació que estem actualment, perquè quan diem que tot va bé, encara hi ha gent que ho passa molt malament, i per això Càritas treballa moltíssim. Quan diem que tot va bé, però imagineu-vos avui en dia.
Que ho tenen encara molt pitjor. I per això jo, i per exemple, els empleats que tenim a Càritas han renunciat a part de la seva vida familiar per continuar prestant un servei telefònic o presencial, però molt lluny, a la gent que allí va. Jo tinc que agrair-los. És cert que jo sempre accentuo la part, diguem, d'interiorització o d'oració, però estic convençut que molts cristians saben combinar en la seva vida la pregària i l'acció directa en favor del germà, clar.
Doncs és aquests moments en els que s'ha de marcar la diferència i predicar amb l'exemple, oi, senyor bisbe?
Jo crec que sí. Això mos van exigir sempre. I quan no ho fem, sempre hi ha algú que mos acusa i en raó. Els cristians no podem més que donar testimoni del Jesucrist que pregava al Pare Déu i al mateix temps curava, cuidava i estava atent a les necessitats dels germans.
Déu-n'hi-do. Doncs hem parlat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Tenim contacte permanent cada setmana, justament per això, perquè sapigueu que l'Església segueix en marxa, evidentment, com totes les empreses, no?, i com totes les persones, fent ús de les noves tecnologies, amb el teletreball i amb la telegestió. Són paraules que potser no havíem fet anar mai fins ara, però que ara ens hi hem d'acostumar, però que gràcies a aquestes paraules i gràcies a aquesta tasca i a aquestes persones, doncs n'hi ha moltes altres que no ho passen tan malament com ho podrien passar.
Una recomanació per a tots, perquè no s'oblideu mai. Una pregària sempre per tots els que han mort estos dies.
I tant.
I per les seves famílies.
I tant. Aquest matí a Herrera en Cope escoltava una tertuliana del Carlos Herrera que deia que potser els morts estan sent els grans oblidats d'aquesta crisi. Evidentment que tots els esforços han d'anar pels que encara lluiten, no?, per aferrar-se a la vida, però els morts ja superen, per exemple, els morts que van fer la banda terrorista ETA, per exemple, o són molts més, sí, que d'altres grans atemptats. Vull dir que la xifra de morts és realment
és tràgica,
alta.
És una tragèdia.
Sí. És molt alta. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca. I
a tu, Ricard, tornem a parlar. I a tots els que ens escolten, gràcies també a tots.
És la 1 a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España ha comenzado abril con una situación casi idéntica a como terminó el mes de marzo. Por quinto día consecutivo se han superado las 800 muertes por coronavirus en un solo día. Desde el inicio de la crisis han fallecido más de 9.000 personas. Además, se ha superado otra cifra redonda, la de los 100.000 contagiados en España. Se cumple así la previsión que advertía de que estamos en los peores días de esta pandemia sanitaria. Frente al crecimiento de muertos infectados, hay un dato que crece a un ritmo muy superior. Es el de los recuperados, casi 3.400 en las últimas 24 horas. Además, se reduce el aumento de los pacientes que siguen en las UCI. Un caso a destacar es el de Madrid. Por primera vez no sube el número de ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Son cifras oficiales que están explicando los portavoces técnicos del Gobierno en una comparecencia que sigue Carmen Lavallén.
Sí, la comparecencia sigue en marcha hasta ahora y lo que están explicando es que el número de casos positivos aumenta a un ritmo del 8% en las últimas 24 horas. Es verdad, hemos superado esa barrera de los 100.000 contagios, 102.136 personas infectadas hasta el momento, también al alza y de nuevo en el máximo hasta el momento. El número de fallecidos, 864 más que ayer, y en total 9.053 las personas que han perdido la vida en esta pandemia mundial en nuestro país. Seguimos, pese a ello, en fase de estabilización, según subrayan en Sanidad técnicos como María José Sierra.
Tanto la cifra de UCIs como la cifra de casos fallecidos lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace 2 o 3 semanas. Pero sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos porque son personas que se han infectado hace varias semanas.
En positivo y según recalcan, el menor ritmo de ingresos hospitalarios y, por supuesto, las 22.647 personas que ya se han curado. Son el 22% de los contagiados y su progresión es cada vez mayor.
Gracias, Carmen. Comparecencia que, como dices, sigue hasta ahora con un plantel, por cierto, de técnicos que cada día explica la evolución del coronavirus en España y que ha sufrido ya 3 bajas por el coronavirus. La más conocida, la de Fernando Simón, portavoz de Alertas Sanitarias, que dio positivo por COVID-19, y también los 2 directores adjuntos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. En los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay más de 1.000 agentes contagiados y 7.000 agentes que están confinados, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, el director adjunto operativo de la policía pasa a engrosar esa lista de infectados en el cuerpo nacional. En Guardia Civil ya son 539 enfermos confirmados, también con el director adjunto del Instituto Armado, el general Laurentino Ceña, también a la cabeza, también dejó de aparecer en esa rueda de prensa. En total, los 2 cuerpos suman más de 7.000 agentes aislados como medida preventiva ante la posibilidad de que sufran la enfermedad. Ya han comenzado a realizarse los primeros test para intentar deducir, o digamos, reducir esa bolsa de agentes fuera de servicio. Acaban de informar en esa rueda de prensa que ya son 797 test realizados a esos policías nacionales desactivados y unos 1.000 guardias civiles también que ya se han sometido al test. Comienza a llegar material sanitario para los policías. No se dan cifras concretas. Dicen los sindicatos que hay oscurantismo, pero hoy mismo hay un nuevo reparto de mascarillas y guantes entre los agentes de las distintas jefaturas. Eso sí, algunas de esas mascarillas son quirúrgicas, no de protección especial tipo FFP2, lo que no termina de satisfacer a los profesionales profesionales que andan todo el día en la calle. COPE ha sabido además que el material no solo está llegando de China, la Guardia Civil ha participado ya en algún traslado procedente de Portugal, un país que reaccionó con antelación y está sufriendo, por lo tanto, menos las consecuencias.
Gracias, Juan. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que ya han aterrizado en Torrejón de Ardoz los dos aviones militares con material de protección procedente de Shanghái y de Turquía, y que la movilidad se sigue reduciendo, y lo refleja, por ejemplo, la reducción de hasta un 78% en las entradas y salidas de Madrid. Medio millar de personas que están internas en el CETI, en el Centro de Inmigrantes de Ceuta, han mostrado su inquietud después de que una bebé de 18 meses haya dado positivo por coronavirus. Y este invierno sobrevenido en plena primavera va a seguir con nosotros, aunque vayan subiendo un poquito las temperaturas, la lluvia va a seguir con nosotros de manera generalizada. En las últimas horas se han llegado a recoger hasta 150 litros por metro cuadrado en puntos de Castellón.
José Luis Corrochano, estamos pendientes de una importante reunión de la UEFA con las federaciones.
Desde las 12 de la mañana está en marcha esa reunión de la UEFA con 55 federaciones. De aquí deben salir nuevos escenarios para el regreso del fútbol en Europa. Estamos en el seguimiento de esa comparecencia, de esa conferencia. Está contando lo que está ocurriendo allí. Arancha Rodríguez, ¿qué asuntos están siendo tratados, Arancha?
Pues ahora mismo los que están siendo tratados esos asuntos con Alexander Ceferini, los secretarios generales, no los presidentes, esto es importante, de las 55 asociaciones de la UEFA. Se trata de una reunión más bien informativa, nos dicen desde UEFA, en la que se están exponiendo las conclusiones de los grupos de trabajo creados el pasado día 17 de marzo. Por un lado, los escenarios que se barajan para el regreso de la Champions y de la Europa League, como venimos contando, el más optimista sería mediados de mayo, prácticamente descartado, y el más pesimista, mediados de agosto. Por otro lado, se busca acomodo a competiciones de selecciones pendientes, como es el caso de los playoffs de la Eurocopa de 2021, además de la Euro femenina, que tendrá que cambiar de fecha, y también de la Euro sub-21. Y por último, se va a informar a las asociaciones de la UEFA de cómo marchan las negociaciones con FIFA para el tema del mercado de fichajes.
Y este que van a escuchar es Jaume Roure, fundador de Mediapro y uno de los tenedores de los derechos de transmisión de la Liga. Anoche, en el partidazo, fijando en su opinión, ¿cuándo puede regresar el fútbol en España?
Pues yo espero que vuelva en julio. Creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar. Y por tanto esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues debe ser finales de mayo. Por tanto, julio y agosto para resolver 11 jornadas de Liga y de Champions, quedan 2, 4 y media más la final y la final de...
El mes de julio, dice Roure. Y estamos también pendientes de una reunión sobre el futuro de Wimbledon, que va a decidir sobre la cancelación de esta edición.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el testimonio de un sacerdote madrileño que está ingresado por coronavirus y que habla de todo lo que está descubriendo a través de la enfermedad.
Es Juan Carlos Merino, vicario episcopal de la Vicaría Séptima de Madrid, y ha enviado un mensaje desde su cama del hospital, todavía conectado a un respirador. Son momentos para vivir desde el altar de mi cama las grandes verdades que me sostienen, dice este sacerdote, que reconoce haberse descubierto constantemente necesitado de otros y del otro, con mayúscula. Desde su cama afirma que se siente sostenido por la oración de muchos hermanos y amigos y por la fe de tantos, y concluye su mensaje proclamando el regalo y la maravilla que supone pertenecer a la Iglesia. Estar en comunión de verdad unos con otros, agarrados a la mano de nuestra Madre del Consuelo que nos lleva. Lo vamos a ampliar este testimonio dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en 30 minutos. Ahora sigues en compañía de Mediodía COPE.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno, y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí, y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'espai InfoCope Lleida, com tots els dimecres. Ni confinament ni històries. Mira, ja estaria malament que a l'espai de noves tecnologies haguéssim tingut problema per fer el programa a distància. Però aquí estem. Ens pots trobar a www.infocopelleida.com i també descarregar el darrer programa i tots els que vulguis a través del podcast. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també estem amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs vinga, tercer programa des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus i nosaltres, com no, aquí, a COPE Lleida, per explicar-los tot el que passa en el món de la tecnologia. Encara que l'actualitat d'aquests dies és la pandèmia que estem immersos, però el món no deixa de funcionar i la societat tampoc no deixa de col·laborar, no? Tot aquest món, estem una miqueta aquí tots col·laboratius. Com per exemple, les grans operadores des del primer dia s'han posat les piles. Les apps continuen evolucionant i gràcies en tenim d'elles. I el món no para, i nosaltres tampoc, ja que un dimecres més estem en antena, aquí, a COPE Lleida. Vinga, som-hi, que encara no estem, que encara que estem confinats, no vol dir que no tinguem coses per comentar, i ara ho farem, com no, a la tertúlia FIC. Però primer, com sempre, per començar, tot un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any anem avui, David?
Bueno, pues mira, nos vamos a ir precisamente hasta el 1 de abril de 1976. Ya estábamos todos aquí.
Sí.
Unos okay. Más grandes, otros más pequeñitos. Pero, sí. ese día se fundaba Apple Computer, no sé si os suena.
En el 76.
Donde...
Me molt los 70, ¿eh?
Sí, sí. Mira, fijaros porque hoy la efeméride además va no sobre el dato curioso de que se fundara, sino contra lo que puede verse por algo popular, ¿no? Pues que los Stevies fundaban Apple, ¿no? Pero realmente eran tres. Eran Steve Jobs, era Steve Wozniak y era Ronald Wayne, que tenía un 10% de las acciones cuando se fundó. Ese era un programador de Atari, ¿vale? Que tampoco vio su futuro en aquellas computadoras y vendió su 10% por $800. Creo que hoy esa es la efeméride. Una empresa que vale sus billones de dólares americanos, ¿no? Pues que el 10% uno de los por $800.
Amb el 10%... Mira el que tindria avui en dia.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem aquí a COPE Lleida, ara els friquis en antena. I això sí, tot seguit, ara desenvolupem aquest sumari d'avui una miqueta que hem comentat aquí a...
La tertúlia fric.
Ho apuntàvem a l'entrada de l'espai d'avui. Les grans operadores ja es van apuntar la primera setmana en donar-nos més gigues per poder treballar o continuar la rutina des de casa. Ara fan un pas més per ajudar els estudiants i els hospitals sense recursos, com per exemple que Vodafone regalarà 30.000 línies amb 60 gigues i Movistar n'hi regalarà 20.000 més amb 40 gigues als estudiants.
Bueno, emergencia para apoyar, bueno, pues todos los centros que se están abriendo fuera de los hospitales sanitarios, cosa que es muy importante, y como no, bueno, pues intentando llegar a todos aquellos lugares donde no tienen una conectividad fija y donde esta conectividad, bueno, pues la pueden hacer
de las líneas móviles para poder seguir haciendo clases online, programas online o lo que haga falta. La verdad que son servicios, es su forma de sumar un grano más a todo lo que se está sumando en el mundo de la tecnología, y bueno, a aplaudir por ellos. En pocas horas tendremos la noticia de Orange exactamente igual.
De totes maneres, Jaume, perdó, amb això, o sigui, el tema de donar línies als hospitals ho trobo totalment encertat, el tema d'estudiants també, però jo, mira, avui, i ara ho estic mirant, saps quantes dades porto consumides al meu telèfon?
No.
74 megas de dades.
Claro. Perquè estàs en casa i estàs connectat.
Claro. O sigui, el problema d'això és que o estic a la ràdio o estic a casa, perquè el carrer és el moment que vaig en moto d'un lloc a l'altre i a tots els llocs hi ha wifi. És a dir, quan ens van pujar les gigues a tots els usuaris en general, jo crec que és l'època en la que menys dades es gastaran. De 4G, em refereixo, no a través de les fibres o de les ADSLs.
L'objectiu d'aquestes campanyes és afavorir els més necessitats. Correcte. Aquella gent que no té connectivitat a casa o que no té connectivitat habitualment on està i que pugui gaudir una miqueta pues, de la vida i de la connectivitat que d'altres sí podem, podem disfrutar.
Però que és curiós, tothom que tingui fibra i ADSL a casa no gastarà res de dades de mòbil, però res.
No, se'n pot tenir a casa, sí, però hi ha moltes famílies, en aquest cas, o molts estudiants que no poden tenir aquesta gran connectivitat.
Correcte, per això et deia, vale. Estudiants, gent als hospitals, que això sí que ho trobo bàsic, però hi ha un tant per cent molt alt de gent que estan a casa i amb la seva fibra o la seva DSL, i aquesta gent, doncs, bueno, aquests mesos no gastaran res de dades, aquests mesos, uh-huh. Aquestes setmanes.
Mira, una cosa que et puc comentar. Una de les apps que ha pujat més l'ús de les dades, vale, que ha augmentat un 76%, és el WhatsApp. No.
De bulos.
Si eliminem els bulos, se queden la meitat, però bueno.
Sí, però bueno, di el que vulguis, però ha augmentat un 76%.
No. Jo faig videoconferència a través de WhatsApp, per exemple, i abans no la feia.
Al final es eso, todos los servicios por streaming han subido. Es más, WhatsApp es cierto, frente a bulos que pueda haber de nos van a cortar el WhatsApp, ojo lo que enviáis, ojo que nos van a cortar. Bueno, todo esto viene porque precisamente ahora mismo en Europa y en España no está pasando, pero sí que es verdad que en otros sitios del mundo el tema del video streaming y el tema del vídeo se está restringiendo a un máximo de 16 segundos para poder enviarlo por WhatsApp, ya que el tráfico ha subido un 75%. ¿Vale? Es decir, no es poca broma. Ha subido
de lo que ya era. De lo que ya era.
Claro,
¿eh?
De lo que ya era. Además, ha subido un 25% la parte de Skype, WebEx y más. Es más, la aplicación de Zoom, que empezó súper fuerte, pues también ha tenido sus altibajos con sus cortes y demás, ¿no? A la hora de que, bueno, pues al final sí que servicios profesionales con servidores profesionales de pago y demás son los que están aguantando el gran peso del teléfono. De trabajo, y en cuanto a toda la parte social, con lo que está subiendo el video streaming y demás, está claro que está subiendo. Aquí os lo uno con la anterior. Decís, todo el tráfico está yendo a través de la wifi de casa. Mirad, en casa, cuando ya hay cuatro personas, un poquito de a partir de 12 años, todos en casa, ya hay cuatro dispositivos mínimo, si no contamos los ordenadores, con el teletrabajo, telestudio, el Moodle, las clases de inglés, de música y de no sé qué. Cuando no hay cuatro ordenadores conectados más tres teléfonos móviles y un par de tablets, parece que todo va más lento, y es cierto que va más lento. También aquí podemos modular el tráfico. Ahora ya a nivel personal ya han aumentado todos los operadores los gigas. Si tu operador no los ha aumentado de forma gratuita, piénsalo. Pero bueno, sí que tenemos claro que todos nos han aumentado los gigas. Bueno, pues los móviles, desactivémoslo de la wifi, estemos con los móviles conectados a través de la línea 4G o incluso un tablet conectado a esa línea 4G del móvil que tenemos, y los equipos que están haciendo teletrabajo o teleformación que estén conectados a la wifi más estable, y así también la liberaremos. Si hacemos un test en nuestra wifi, veremos que a veces, bueno, pues estos canales están totalmente saturados.
Hombre, jo, els que vivim en blocs de pisos, Jaume, no sé si ho has mirat, quan obres l'opció de buscar wifi, no n'havia vist mai tantes.
Però surt un llistat impressionant de wifis per tot arreu.
I això que la cobertura és relativament curta, eh? Vull dir, no és més enllà de 20 metres.
Sí, bueno, ja, però amb 20 metres en línia recta, fixa't quantes wifis hi ha.
Para esto, os un consejito para todo el mundo. Podéis descargar una aplicación que se llama Fing, F-I-N-G. Con esta aplicación miraréis conectados a vuestra wifi todo lo que hay conectado y podréis hacer además una limpieza de canales para ganar un poquito más de rendimiento. Sí. Que lo hagáis una vez al día, ahora mismo sería súper aconsejable.
Sí, bueno, pot fer neteja de canals el que vulguis.
No, canviar de canal, perquè és veritat que se satura. Amb totes les wifis, jo ho estic notant a casa, sí que tens més aparells connectats, però a llocs on abans m'arribava, encara que és a l'altra punta del pis, però m'arribava una connexió decent, hi ha moments del dia, quan deu haver molt bombardeig dels veïns amb tots els aparells connectats, que no hi ha punyetera manera de que arribi bé la connexió.
Això és que tens en aquella mateixa freqüència, en aquell mateix canal, doncs un altre emetent i llavors doncs et tapa a tu lo que diem. Bueno, mira, estàs parlant de l'any 76, David, estàs parlant de l'any 76, sí. Més o menys sobre aquest any van sortir les FMs.
Imagina't, si se funde Apple, vale, i surten les freqüències modulades.
Sí, tenim una història. Llavors, una emissora de ràdio t'agafava mitja província. Avui en dia arribem pràcticament a la cantonada, perquè n'hi ha tantes que el dial està tan saturat que és molt difícil escoltar bé una emissora molt lluny. Tens de posar molts repetidors. Pues és el mateix amb el wifi. Ha estat una analogia no buscada en el temps, però em sembla prou acertada. Vinga, diem que mos explicaves les limitacions que tenen alguna de les aplicacions, ¿vale? Com no deixa això enviar més de 16 segons vídeos. A Espanya no les tenim de moment, no?
No, por ahora Europa y España no están afectando estas medidas. La red está aguantando.
Mira, si parlem de WhatsApp, una altra de les opcions que ens permetrà fer habitualment és que té preparat, encara no ho ha tret, però ja d'un moment a l'altre ho traurà, és que des del mateix compte que tenim poder accedir a WhatsApp amb diversos dispositius, com per exemple ara estem molt funcionant amb el tablet i clar, el WhatsApp el tenim al mòbil. Doncs això d'aquí es veu que ben aviat ja ho alliberarà. Què us sembla?
Bueno, más que liberarlo, están intentando ver en la beta el porcentaje de hackeos que tienen, de identidad. Es decir, lo que no pueden hacer es abrir la seguridad de que te puedan hackear la identidad. Ahora mismo ya puedes estar conectado con WhatsApp Web o con la aplicación de WhatsApp instalada en tu ordenador, en tu Mac o en tu PC, y puedes estar conectado por web a tu WhatsApp. Para eso tienes que tener el teléfono conectado y WhatsApp tiene que estar conectado desde el teléfono. Aquí hablan un poco más de multifuncionalidad, es decir, el teléfono puede estar en un sitio, el ordenador puede estar en otro, puede ser que el teléfono esté conectado o no, y aquí es donde, bueno, pues se están jugando un poquito el que puedan hackear la identidad de los usuarios, y realmente es lo que están probando ya en una beta que se prevé que esté disponible dentro de poco.
Vinga, ho provarem. No marxem ja del WhatsApp perquè aquesta setmana es veu que totes les notícies, bueno, en principal n'hi havia moltes, són anant al WhatsApp, perquè una de les apps més usada, i la OMS la vol fer servir o la fa servir per informar-nos de tot el tema oficial del coronavirus. I per això digui, ha posat un número en WhatsApp amb un chatbot que automàticament ens pot informar. Com ho tenim de fer això per fer aquest servei?
Bueno, pues mirar, simplemente hay que grabarse. Lo primero es bienvenidos a WhatsApp Business, ¿vale? Y a un booth detrás con toda la información. Para esto, claro, por la privacidad de WhatsApp, nosotros tenemos que guardar un contacto. Este contacto, que bueno, lo pondremos ahora en las redes sociales, es el número +41 22 501 76 90. Ahora lo pondremos en las redes. Te lo guardas como contacto y lo que tienes que hacer es enviar un mensaje con tu nombre, país y edad. ¿vale? Lo envías y en ese mismo momento él reconoce y te empieza a enviar, bueno, pues información, ya que le has dado permiso y se la has solicitado, empieza a enviarte toda la información automática que haya para tu perfil, dentro del país donde estés y demás, para que tengas tú, bueno, pues la relación al minuto de lo que va publicando la OMS y, bueno, pues, como no, noticias oficiales, un jaque más a las fake news.
Sí, a més té una secció exclusiva, té secció pel tema xifres, per com protegir-se, el de preguntes freqüents, que crec que tots ens l'hauríem de revisar, tot i que moltes les coneixem, i desmentir rumors, perquè aquesta opció d'estar alerta i activa cada dia, perquè cada dia són una història nova.
Doncs sí, cada dia tenim històries noves, però bueno, si així tenim informació de primera, benvingut. Un altre dels fabricants que bueno, l'any passat va estar en boca de tothom per al tema de la guerra amb els americans, ara es planteja, que és Huawei, ara es planteja com pot ser la seva estratègia per tenir apps de Google als nous telèfons que té previst treure o que està traient. Com ho farà això, David?
Bueno, lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Esa guerra o batallas de la cual hablas sigue, está en marcha, de quién tiene los datos y cómo. Y bueno, no tenéis que ver más que el anuncio del nuevo Huawei del P40. El anuncio es seguridad, Huawei Apps, mundo Huawei, y luego sale el teléfono. Hace ya 2 meses y medio ya teníamos las noticias de que se están presentando las ideas para programar en su tienda de aplicaciones y adaptar todas las apps de Google, ofreciendo a los desarrolladores unas subvenciones de hasta $7,000 o una media de $7,000. Es decir, ellos siguen con su tienda App Gallery, el App Gallery aparece en el anuncio de televisión y ellos siguen en su timing que ya decían a finales del año pasado de tener su sistema operativo, su tienda de aplicaciones y su privacidad y su seguridad fuera de Google y fuera de Android debido a todo esto. Es decir, esto es algo que sigue en marcha y que está latente, quiere todas las aplicaciones de Google Play en sus móviles.
Clar, sí. I a més, ara el cavall de batalla és que portar una aplicació d'Android cap al seu sistema operatiu, doncs ja l'han dissenyat de manera que sigui, si no automàtica, pràcticament automàtica, però és que a més el que volen és incloure les de Google, les propietàries de Google directament, que són les que ara havien perdut. I clar, jo no sé a nivell de llicència si això serà un problema o no. El que sí que puc dir és que el nou Huawei P40 aquest també ha sigut notícia, és notícia per dues coses més, una pel tema fotogràfic, que és on estan apretant molt, perquè el que és telèfon ja és és molt difícil començar a fer alguna cosa diferenciant, i l'altra és el preu. Huawei P40, 1.000 euros. Ens pensàvem que només Apple i algun de Samsung estaven amb aquesta barrera dels 1.000 euros. Huawei, 1.000 euros, però no només aquí. Xiaomi acaba de presentar un telèfon que valdrà 1.000 euros. Xiaomi.
La semana pasada a las 2 de la tarde, sí.
Ojo, ¿eh?
Sí, sí, ahí estuvimos viendo la presentación online y la verdad que sí, un teléfono también a 1.000 euros de Huawei, un cacho teléfono. Es decir, todo se sube a la barrera de los 1.000 euros y es más, pues mira, en ese momento resulta que sale la noticia, ¿no, Jaume?, de que al final el iPhone 9 puede ser que se presente este mes.
Sí, sí, i tot això d'aquí és perquè ara han habilitat el que és la nova versió i a darrere es veu hi ha algun sistema ja preparat per aquest nou telèfon, no?
El mal anomenat iPhone barato, que no serà barat, però serà molt més assequible que els altres, més que res perquè és com si ens recordarà un telèfon de dos generacions cap enrere, dos o tres generacions cap enrere, però que a dins estarà actualitzat. No és una mala política per una persona que vulgui entrar a l'ecosistema d'Apple i tenir iOS al seu telèfon. Val que de fora semblarà un iPhone 8, tot sembla indicar, però a dins portarà el darrer microprocessador, l'A13, crec, i tot això són rumors, i una bona quantitat de memòria, amb el qual és un telèfon que pot durar tranquil·lament 5 anys,
Sí, sí, no.
Y el precio,
son son los equipos SE, como ya denominaban bastante bien, que es hardware robusto, prestaciones sencillas, todas funcionales y a vivir, que son dos días, para utilizar todo en modo online. Son teléfonos online, con su capacidad para hacer sus copias en la nube, para vivir en la nube conectado. Nada de guardarme muchas cosas dentro.
Bueno, veurem si aquest és el mes, si és l'abril. L'anomenen a la xarxa l'iPhone número 9, però veurem al final com s'acaba anomenant.
A veure, veiem quin nom. Jo per mi és una mica d'aprofitar aquestes línies que tenen d'eixamblatge i aquestes màquines, d'aprofitar aquestes màquines velles per donar-li un ús final.
Bueno, màquines velles, sí. Estàs parlant de fa dos anys,
No, màquines velles, estic parlant de les màquines d'eixamblar al format, amb el tipus de format, amb la plataforma. Una altra cosa és l'electrònica de dintre, que pot ser superactual. ¿Vale? Quan dic format vell, vull dir una miqueta d'aprofitar aquests mollos.
Però tot això ve, té una raó de ser, és a dir, si a la venda surt per $400, com apunten, 399, doncs aviam, és una sacsejada al mercat, realment, perquè l'aparell funcionarà molt bé,
Claro, pero ahora, Ricard, el apunte tecnológico. El apunte tecnológico es que se supone que cada cambio de diseño de generación, hasta el máximo de desarrollo, es el mejor teléfono. Me explico. Sí. El iPhone 5 cambió hacia el iPhone 6. ¿Os acordáis? De cristal, cuadrado. Vale, pues el iPhone 5 era el teléfono más robusto que hubo, más que el 4, más que el 3, es decir, del desarrollo de ese formato. Pasamos a otro formato, el 6, que ha llegado hasta el 8. Se supone que el 8, en cuanto a los teléfonos con botón, es el máximo desarrollo de hardware y es el que mejor funciona de toda esa gama que ha habido desde el 6 hasta el 8, ¿no? Bueno, pues el iPhone 9 que denominan es esta máxima capacidad de robusta de... Ya llevamos muchos millones de placas fabricadas así, muchos millones de teléfonos con este software soportándolo y con este tipo de chipset, pues ahora lo sacamos al mercado con un precio razonable. ¿Por qué? Porque ya hemos fabricado muchos millones de esta característica, ¿vale? Con lo cual, a máxima fabricación, pues también bajan los costes de fabricación. Lo mismo, ¿está claro?
No, si el gancho d'aquest telèfon és el preu, és així.
Perfecto.
Bueno, veiem el preu, perquè al final el preu dels Estats Units és molt, molt vistós a la vista, però aquí sempre es posen 100 euros més.
Sí, això sí. Molt bé, Jaume, doncs que arribem a dos quarts.
Sí, i arribem a dos quarts?
Sí.
Doncs vinga, un dimecres més aquí, des de casa, fent la ràdio, ja és habitual, això, ja.
No, home, la veritat és que la informació ha de seguir fluint, evidentment, i des de l'Infocope, ja sabeu, la web, el podcast, i en directe, doncs, els dimecres. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca? El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats, 973-281424. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
En Grupo Corsa queremos dedicar un aplauso al enfermo y al sanitario, que dobla su jornada para cuidarle. Un aplauso para el hijo que no visita a sus padres por precaución y por el transportista que les deja la compra en la puerta. Un aplauso por los conciertos inesperados de los balcones y por el que sale a bailar. Por los memes, por las videoconferencias, por el teletrabajo y por las terrazas. Un aplauso por ti que te quedas en casa. Un aplauso por el día que superemos esto, porque aunque no lo parezca, juntos lo superaremos. Grupo Corsa. Sed de innovación.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem camí cap a les dues de la tarda. Ja t'he dit que en aquesta... en aquests darrers minuts tractarem de dos temes. Un, del tema de les emprenedores, des de l'associació App Lleida. D'aquí uns minuts parlarem amb la Laia Rogel, la seva presidenta, perquè, bueno, per veure com ho estan passant, i quins sectors estan més afectats i quins, doncs, estan reinventant. I, a més, ja t'avanço que tenen en marxa una iniciativa molt, molt maca. Però, abans d'això, deixeu-me que escoltem la veu i contactem amb la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, amb la Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Pues bueno, un altre dia. La veritat és que, bueno, amb la tranquil·litat d'estar a casa i l'angoixa de tot el que està passant a fora, diguéssim.
La veritat és que, clar, amb la gent que ens veiem un cop a la setmana, ara ens escoltem un cop a la setmana, I només per escoltar la veu, doncs ja és allò, anem a trucar a l'Eva Ribalta, que fa una setmana que no l'escoltem, ja ha passat tot una setmana, estem a la tercera setmana de confinament. Escolta, a nivell de, bueno, a nivell de les relacions entre família, casa i tal, això cadascú s'ho sap, però a nivell físic, perquè clar, tu ets esportista, ho estàs notant, t'està costant, t'està agafant mandra o t'hi poses cada dia?
A veure, jo suposo que és un període d'adaptació, ens va vindre de l'any al dia, però, bueno, quan tens les cosetes més o menys clares i pots anar organitzant-ho, intentes, és clar que se baixa el ritme, simplement comences a fer altres coses, però potser no li podrem dir esport, però en canvi activitat física en general, ¿vale? Pues intentes fer alguna coseta cada dia pues, que et vagi sumant. Simplement pues, per no agafar un parón, i sí, també t'he de reconèixer que quan agafes la dinàmica d'estar parat, la veritat és que cada vegada costa més tornar a engegar. Sí. Per tant, és l'efecte contrari de dir no parem, baixem, però no deixem de fer coses cada dia. El que sigui, però bueno, tampoc ens tirem ara al sedentarisme.
No, correcte. No, que això seria una mala notícia. També t'he de dir que jo veig moltes iniciatives de fer-ho a casa, i la veritat és que hi ha gent que s'ho curra moltíssim. Et posa vídeos, t'ho ensenya, sí, perquè puguis fer mil coses, gent, sense material ni res.
No, i sobretot és que és l'enginy que va sorgir ja la primera setmana, que era una explosió de dir, tot això ho podem fer, i ho podem fer a casa. La veritat és que també pues, bueno, totes aquestes iniciatives que estan per les xarxes també ens han ajudat. Ens han ajudat pues, bueno, pues, simplement pues, el dia que hi dius que no tinc gaires ganes. Bueno, saps que la veritat és que jo diria que si busques quasi bé totes les hores del dia, matí, tarda, tens alguna coseta per fer més gent.
Sí.
Aquí estem tots.
La setmana passada parlàvem amb la Núria Codina, que ella ja va dir que, bueno, ara ja s'ho ha posat com un repte personal, cada dia a les 6 de la tarda, inclòs els caps de setmana, està fent classes en directe. Això si us conteu a les xarxes socials, a Esport Femení Lleida, o a la Núria Codina, ja ho vam dir, a Instagram és Núria_Codina, la busqueu, i a les 6 de la tarda, escolta, està en directe, i cada dia amb una proposta diferent, t'hi poses, i no necessites tantes històries, només ganes de posar-t'hi. De totes maneres, hi ha un altre efecte col·lateral, Eva, i és que avui és dia 1 d'abril, i ara, final de març, inici d'abril, hauria de començar el bon temps, tot i que aquesta setmana, doncs, de moment...
Sí, no ens acompanya
no massa, però és veritat que els caps de setmana s'omplien de cites de curses populars. Ara és època. I, evidentment, tot això ha quedat aplaçat o cancel·lat.
Sí, bueno, ha quedat en un segon pla. Ara les necessitats són les altres. El que passa és que també t'he de dir pues, que tercera setmana... I ja, pues, bueno, pues les iniciatives ja per tornar a prendre un dorsal existeixen, val? Aquest cap de setmana, pues, bueno, se'n munta una de molt maca, val? De dir, tornem intentem córrer a casa, pues ja sigui en cinta, ja sigui... Però, bueno, són cosetes que, bueno, són iniciatives que tot va sumant, val? I són molt maques. Quan les veus a les xarxes penses, bueno, pues jo també m'hi apunto.
Estàs apuntada?
M'apunto, sí.
T'apuntes. Escolta, mira, deixem que parlem amb la Sandra Borda, que és entrenadora de l'associació Xafatolls, que bé, coneixes, suposo que us coneixeu, eh? Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí que ens coneixem.
Us coneixeu amb l'Eva, no?
Hola, Sandra.
O sigui, tu, Sandra, ets l'entrenadora de l'Eva?
No. Jo soc entrenadora de l'escola d'atletisme i de triatló dels més petits d'aquí de Mollerussa, de Xafatolls.
Ah, dels més petits. Val. Però algun dia no es cola l'Eva per allà, eh?
Com qualsevol usuari, però ella amb el tema de federat també està federada dins del xafató.
Molt bé. És mestra d'educació física també la Sandra. Escolta, el repte és mantenir-se en forma a casa. Què tal, com ho portes?
Molt bé. La clau és, com el que ha dit la Eva, de fer un horari, d'intentar seguir uns hàbits saludables i marcar-se això un timing i de dir, vinga, va, cada dia doncs a les 6 o a les 7 o a mig matí faig estiraments i a la tarda faig una altra activitat. Nosaltres a l'escola d'atletisme, doncs, via mail o alguna connexió que hem fet amb els usuaris dels grups d'entrenament, els nens i això, ens han pogut donar en directe, els hem proposat algun repte, les famílies també ens fan arribar reptes, activitats per a fer. La clau és mantenir-nos actius, i ara més que mai.
De totes maneres, això de les classes online, ja, bé, ho trobo molt bé, i s'ha de fer així, però de tant en quant, i sobretot, per exemple, el cas de la Sandra, que és mestra i estava donant classes fins fa 3 setmanes, de tant en quant també hauràs de fer una classe d'aquestes amb videoconferència de doble sentit, és a dir, que et puguin veure tu, però que tu puguis veure el que fan. Perquè si no, es pot fer trampa aquí,
Ho hem provat, avui hem provat, i la veritat és que quan hem vist els nens de l'escola mateix, també, parlo de l'escola d'atletisme, sí. El feedback és molt bonic, perquè ells veuen el que fan, que et segueixen, i és molt satisfactori, la veritat.
O sigui que sí, que acaben suats, que s'hi posen.
Sí.
Molt bé. Escolta una cosa, aquesta iniciativa que ens parlava ara la Eva, de cara a aquest diumenge, explica'm una mica d'on sorgeix, com es diu i com es pot fer.
Vinga, va. Som-hi. La iniciativa es diu Confinarran, de confinament i de córrer. La idea va sorgir entre, persones del Club dels Xafatolls que van estar parlant... al final va fer 3 trucades telefòniques amb l'Eduard Intercin, que és l'empresa que organitza tot el tema d'equipatge, de dorsals, de les curses d'aquí de Lleida, i el Josep Gardenyes, que és el propietari de la botiga de Feedback Running Determined, especialista en esport. I llavors, entre ells, van tenir la mateixa idea i al moment de trucar-se va dir, ostres, jo he pensat el mateix. Què fem? Volem fer una activitat de caire solidari que la puguem realitzar a casa, llavors donem opcions de fer-la caminant, de fer-la corrent, qui tingui escales amb escales, qui tingui només un balcó, posa'm un balcó de 10 metres, 20 metres, qui pugui fer voltes a casa, totes les possibilitats perquè la pogués fer tothom. Llavors es va decidir doncs, crear el Confinarran. El diumenge es va ficar en marxa a partir de l'Instagram i llavors el dilluns a les 10 del matí es van obrir les inscripcions. Llavors, el caire aquest, que era un caire solidari, que és el que investigau amb el tema de per què estem a casa amb el confinament, doncs una persona d'elles tenia contacte directe amb una persona de l'IRB, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida,
sí.
I vam dir, ostres, ells estan fent recerca, que millor que destinar els diners amb ells, que puguin fer recerca sobre el Covid-19.
Correcte.
Llavors, així va sorgir, i amb el temps que tenim i les ganes de ficar el nostre granet d'arena, doncs es va crear. Ara mateix estic aquí a la pàgina web d'Intercinc, que et diu exactament els diners que han recollit, i diu que han recollit 2.380 euros, i de moment hi ha 323 inscrits,
molt
bé. Som dimecres al 6, vull dir, això és genial.
A més, aquí no hi haurà límit d'inscripció, és a dir, com més millor.
Aquí no hi ha límit d'inscripció. Es pot fer... aquí et deixo triar la distància d'una milla o de 5 quilòmetres.
A veure, que és que jo, Sandra, això... la modalitat em fa gràcia perquè, com deia ara la Sandra, aviam, la realitat és la que és. Les categories són cinta, escala, passadís, balcó, jardí o terrassa. Les distàncies, 5 quilòmetres o una milla, que és així més simbòlic, no?
1.620 metres.
Que són 1.600. Però això com ho hem de fer, Sandra? Com ho comptabilitzo? Com ho fem?
La idea és, si tenim un rellotge que ens comptabilitzi la distància en GPS, i si no, sabem exactament de dir, el meu balcó fa 10 metres, o fa 5 metres. Quantes vegades he d'anar i tornar per fer una milla en aquest cas? O si algú s'atreveix a fer 5 quilòmetres. Llavors, a l'acabar, poden penjar aquí mateix a la web d'Intercinc el resultat. I poden enviar comprovant, si volen, és optatiu.
Sí.
Llavors es farà una classificació com a qualsevol curs. Vull dir, la idea és, primer que tot, fer-la el diumenge al matí, perquè és normalment quan es realitzen les curses aquí a Lleida, i a tot Catalunya. Llavors, de tornar a crear aquesta sensació de l'esperit de competició, de dir, vinga, va, em fico un dorsal, la sensació que tens de nervis, pues, cursa, a veure com ho faré tal, i llavors aquí sí que s'obre a qui vulgui a compartir el resultat i a penjar-ne, pues, si vol, una comprovació. Es farà una classificació final de la gent que ha fet la milla i els quilòmetres, on també amb les diferents modalitats, de la gent que ho ha fet a la cinta, de la gent que ho ha fet a escales, o als diferents segments, i el premi al final és la, bueno, es donarà, s'enviarà un dorsal previ perquè es pugui ficar cadascú o personalitzar, i al final es sortegen dorsals entre tots els participants. No hi ha un premi pel primer de la cursa de 5 o així, sinó que és més de caire solidari.
Home, em sembla molt bé, em sembla molt acertat.
Que hem rebut per participar en el sorteig, vull dir, i que encara n'estem rebent, doncs farem això entre tots els que hi participin.
Sandra, anem a recordar, si vull participar, jo m'ho estic pensant, estic fent divisions. Mira, mentalment estic medint la distància màxima que tinc amb línia recta per casa, bueno, amb línia recta, fent una mica de corbes, i estic dividint la milla. I com tu dius, si puc aconseguir una distància de 10 metres, només ho hauré de fer 162 vegades, però bueno. Si m'he d'apuntar, com ho faig?
Doncs entres a la web d'Itercim, i aquí dalt mateix te surt el confinarà a l'esdeveniment, cliques a l'esdeveniment i llavors ja et pots inscriure.
Molt bé.
La inscripció solidària, llavors al final tu pots optar per aquí les opcions són 2, 4 euros, 8, si no vols fer cap donatiu. Bueno, llavors, al final és cadascú que pugui portar el seu granit d'arena i com més participem al final i més puguem aportar, millor.
Correcte, vull dir, aquí cadascú hi ha el seu criteri i les seves possibilitats, és a dir, podeu participar i podeu no donar, si és que no podeu o no creu que conveneu, sí. Però si no, també podeu donar des de 2 euros fins a 512, o sigui, cadascú aquí que hi ha que triï la modalitat que vulgui. Sandra, ho faràs? Bueno, ho faràs, suposo que estàs apuntada, evidentment. En quina categoria?
Jo m'havia apuntat 5 quilòmetres cinta, el que passa que no tenim cinta, però farem tombs per fora a casa, que fa uns 70 metres, i...
Bueno, però
per
sí.
Fora no, per dins del jardí, vull dir, eh?
Sí, correcte. Bueno, però tu tens una facilitat, eh? O sigui, ja m'agrada que passis de la milla als 5 quilòmetres.
Sí.
Molt bé. Eva, tu com, què m'havies dit que faries? Quina modalitat fas?
Jo, la cinta, no faré la de 5 quilòmetres.
Però de què? De cinta, també?
Encara no estic pensant. Jo suposo que també, pues, segurament, o potser faré escales i també el que em doni de llarg. És el que s'ha dit
aquí. Amb escales és dur, eh? 5 quilòmetres amb escales?
El que passa és que qualsevol iniciativa te venen ganes de fer-la. Són coses noves. Per tant, quan saps que hi ha molta gent al darrere, que has quedat moltíssima il·lusió, i a part ens donen la possibilitat, pues, de tornar-nos a ficar un dorsal i sobretot de saber,
sí. Bueno,
pues, és igual, sigui el que sigui, sigui caminant, sigui pujant escales, jo la veritat és que felicitar-los per aquesta gran iniciativa que ens ha fet tornar a moure'ns una miqueteta, i és el que deia, no hem de decaure tant, que t'ha dit que és una motivació, és a dir, que pues, no, podeu comentar tots els carnos del dorsal.
A més, estem a dimecres, eh? Vull dir que si havíeu perdut una mica la forma, teniu temps fins diumenge per anar fent, o sigui, per anar a posar-vos al dia. Res, són 4 dies, però d'aquí al diumenge us podeu posar al dia. En fi, és una iniciativa molt maca i, a més, amb un caire solidari, tot el que es recapti se'n va directe cap a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, l'IRB, que, ara fa mal dir-ho, però si haguéssim estat investigant molt més abans, doncs potser no ens trobaríem en aquestes situacions. El que sempre diem, que en aquest país falta el tema de la... d'apostar pel tema de la recerca, per l'IMSD, per entendre'ns. Però, bueno, ara estem aquí i es tracta de buscar maneres. Sandra, tu normalment participes a les curses populars de cap de setmana?
Sí, normalment sí. Dins del que puc, dins del meu timing de feina, sí.
I, però, o sigui, també tens mono, no?, de posar-te dorsal, com diu la Eva.
Sí, amb ganes ja de sortir a fer un esprint al carrer, que això no ens podem aguantar els que som corredors.
Mm-hmm. Escolta, quines modalitats practiques?
Jo faig triatló, com la Eva, i bueno, aquest any passat em vaig centrar més en aquatló, que és nedar i córrer, però si no en triatló també nedar i bici i córrer.
Jo de veritat és que em feu mandra, ja només de pensar-ho, i quan m'ho explica la Eva, però déu-n'hi-do, quina és la darrera triatló que has fet?
bueno, la darrera, perquè vaig lesionar, va ser el Mundial d'Aquatló, que vam participar amb la Eva l'any passat, ella de llarga distància, i de Dualdó, crec, no, uh-huh. Eva?
Sí.
A Pontevedra, que vam participar, i ja està, perquè em vaig lesionar, i bueno, esperant aquesta temporada, que ens estàvem ficant en forma una altra vegada, vaja. Però sembla que no podrà ser.
Bueno. Doncs hem parlat amb la Sandra Bordes, entrenadora del Club d'Atletisme Chafatolls i també mestra d'Educació Física, i que ens ha recomanat aquesta iniciativa a iter5.cat. Allí mateix us podeu apuntar, com si fos una altra cita d'un cap de setmana normal, però això s'ha de fer a casa, i ho comptabilitzeu, fem el donatiu, que al final és la part important. Bueno, és una de les parts importants. L'altra, això de tornar-se a activar, tornar-se a posar un dorsal i compartir-ho entre els cercles d'amics, crec que també farà molt bona feina, també ajudarà molt a la gent a, mira, posar un somriure a la cara o fer un diumenge diferent, les coses com siguin. A partir de les 10 del matí. Sandra Borda, escolta, moltíssimes gràcies, encantat de conèixer-te, i, bueno, no t'he preguntat al principi, tots bé a casa, espero.
Sí, per sort, sí.
Molt bé. Una abraçada i enhorabona.
Gràcies.
I, Eva, doncs, res, mira, ja veig que mono de posar-se dorsal. Va, jo m'ho estudio, m'ho estudio. Ara me diré, quan arribi a casa, me diré a veure què puc fer, va.
A veure, és una activitat per fer en família, per gaudir-ho moltíssim, i per què no col·laborar amb aquest granet de sorra, que, com tu dius, que sempre anem endarrerit, que si haguéssim ficat els mitjans, que si haguéssim dit, bueno, pues com que anem intentant, pues, no, solventar totes aquestes coses que fa temps que s'haurien d'haver fet i que no s'han fet.
Doncs Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Escolta, encantat de tornar-te a escoltar, les coses com siguin. I, bueno, parlem la setmana vinent, si no surt alguna cosa d'esport entre mig de setmana. Com a mínim aquest contacte setmanal, per escoltar-nos la veu.
Bueno, perfecte. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Eva.
Igualment.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia real.
Soy la nueva institutriz, capitán.
Le entrego a usted el mando.
A la orden.
Ganadora de 5 premios Oscar.
Va a recordar también que en esta casa la primera regla es la disciplina.
Julie Andrews.
Pero son niños.
Sí.
Christopher Plummer.
Y yo soy su padre.
Sonrisas y lágrimas, analizada en el Cine Club por Juan Orellana. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre. Más unidos que nunca.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, una mica de música, una mica d'alegria, que si no, si te'n submergeixes massa amb la realitat o amb el tema de xifres, malament anem. Una mica més de 8 minuts, arribem a les 2 de la tarda. Ja saps que els dimecres habitualment en aquesta hora tenim la nostra tertúlia de dones amb veu de dona. I hem parlat amb dos dones avui, amb la Eva Ribalta i amb la Sandra Borda. Hem parlat d'aquest repte i sé que des de casa ens estava escoltant la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laia ja saps que és la presidenta de l'Associació d'Emprenedores dels Pirineus i de Lleida, la App Lleida. Ens estaves escoltant, per cert, jo sé que tu també t'agrada practicar esport. Què t'ha semblat aquesta iniciativa?
No, molt bé. Jo, de fet, a mi em va arribar per les xarxes, ja em va arribar ahir o abans d'ahir, i ho vaig trobar molt, molt interessant i molt, molt divertit, i a més una iniciativa molt solidària.
Tu estàs plantejant?
Sí, la veritat és que ja he comentat molt, m'he dit, escolta, podríem un diumenge, doncs pues, no, ja entrenem cada dia, perquè al final s'ha de sentar, doncs has de moure't una mica, i intentem entrenar també cada dia. I com que tinc escales a dintre de casa...
Ah, doncs mira, doncs, pots fer...
Ja pujo i baixo bastant sovint les escales.
Pots fer el repte. Que...
M'ho he pensat, dic, mira, igual farem el de pujar i baixar escales. Però potser el de la milla, perquè és que 5 quilòmetres... De...
Home... Jo ho he trobat molt, molt, molt bèstia, però bueno, és igual.
Una mica massa.
Cadascú les seves possibilitats. A mi és que, mira, jo ho reconec, li deia a la Eva abans, hi ha moltes iniciatives per fer esport a casa, però cada vegada em fa més mandra, no sé què passa. De totes maneres, mai les cases havien vist tanta gent fent esport dins de casa, les coses com siguin.
No, no. L'altre dia, el diumenge passat, o dissabte, no recordo, feia molt bon temps, i vam fer fora la terrassa, que tenim fora de terrassa, i el meu home pues, és molt bo amb això del boxe, del punt. I mira, me va regalar fa molt temps uns guants i ens vam picar els dos a fer...
Veus?
Ah, pues escolta, m'ho he passat la mar de bé.
Clar que sí. Laia Rogel, escolta, des d'App Lleida, jo us dono a la web www.applleida.cat. Com estan les vostres associades i emprenedores? Com ho estan vivint? Quins són els sectors que estan patint més?
Bueno, lògicament, aquells sectors els quals no, pues no poden teletreballar,
clar,
com tenim a fora algunes que poden fer el teletreball, doncs pues aquelles que no poden teletreballar i no són del sector de l'alimentació o aquests sectors que han dit que són imprescindibles, doncs estan a casa i, per tant, des d'App Lleida, no per elles, sinó en general per totes, hem creat una plataforma que es diu App Solidari, que si entreu a la nostra web, només entrar ja veureu un espai ben gran que hi podeu clicar. I allà una mica el que hem intentat és que les nostres sòcies ens han ofert tant assessorament gratuït, tant si has fet algun viatge i has de cancel·lar i no saps com fer-ho, doncs t'assessoren una agència especialitzada en viatges, des de doncs, la guanyadora dels premis de l'any passat del Pla Oví, doncs t'ofereix a portar-te car de xai a casa.
Ah, caram.
La pastisseria del Carme, doncs, fent una iniciativa de que no volen cap nen es quedi sense mona. Bueno, hi ha moltes iniciatives, també degut a la crisi sanitària que estem passant ara,
sí,
no?
Sí, sí.
I, pues, per exemple, la Remei Capitan, té una empresa que es diu Agraïment, que
sí,
es dedica a fer velatoris, bueno...
Sí, sí, la vam entrevistar ahir, vam parlar amb ella ahir.
Sí, d'acord, doncs pues, ella... A més, s'ha ofert una mica d'assessorament en aquest temps, perquè, clar, ara mateix doncs, sabeu que no es pot fer un velatori normal a l'uso i, bueno, doncs ella ofereix una mica d'assessorament i per a posteriori fer una cerimònia com ella acostuma a fer, no?
Mm-hmm.
Doncs, bueno, hi ha moltes iniciatives i són molt... L'objectiu ser solidari estan cap a nosaltres, des de l'Apple i de cap a fora, perquè això és obert a tothom, com des de que les empreses que es dediquen al món del comerç i tenen tancat i no poden generar cap ingrés, doncs també que siguem tots nosaltres solidaris cap amb ells.
Clar. Doncs et torno a recordar la web a www.applleida.cat, tot junt, applleida.cat, i ja només entrar ja veureu Mercada de Més, App Solidari, i allí podeu entrar. De moment hi ha unes iniciatives, però no tinc cap mena de dubte, Laia, que això s'anirà multiplicant,
perquè sí, sí,
la gent també sí, suposa que ha de preparar doncs què ofereixo, us ho passe, ho pengeu a la web i allí està,
Sí, sí, la idea és que, bueno, mira, justament són coses que estan passant molt ara, doncs mira, tenim la Núria Ribes, que ella és wedding planner i clar, en aquestes èpoques
clar,
s'estan cancel·lant moltes
clar,
coses. I bueno, pues sorgeixen dubtes, sorgeixen coses i ella doncs s'oferà a poder assessorar a nuvis, no?, a parelles.
Mm-hmm.
O l'Esther Barquer, que fa tot el tema de LinkedIn, doncs clar, ara mateix estem a un moment en què ens hem tingut que digitalitzar sí o sí,
sí,
i hi ha gent que ja està bé i hi ha gent que s'ha tingut que posar.
Sí, sí. No, la veritat és que, mira, amb el temps bona cara, ja ho sé que costa a vegades, però allò que a vegades ens feia mandra de, ui, les noves tecnologies i tal, doncs, escolta, per força, que a vegades per força tampoc és la manera, però bueno, per força ens hi hem hagut de posar, i, per exemple, la setmana passada entrevistava amb un nen de 8 anys i li vaig preguntar si parlava amb els seus avis per videoconferència, si els trobava a faltar, primer, i si parlava, i em va dir que sí, li dic, home, doncs, molt bé, no, els teus avis, i tal. Diu, no, si són ells els que ens truquen per videoconferència. O sigui, són ells mateixos. Dic, i te n'havien fet alguna vegada? Mai. I ara les feien. Bueno, doncs, veus, és un pas que m'ha hagut de donar, que espero que d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos, en puguem treure profit, perquè a través de les xarxes es pot fer molta feina. Evidentment, si podem sortir al carrer i tot es normalitza millor, però
tot aquest bagatge ens quedarà.
Sí, també a nivell, a nivell operatiu d'empresa, també, sí. Doncs, bueno, nosaltres fem teletreball i cada dilluns fem la reunió que fèiem a l'oficina, doncs la fem via plataforma digital, i la veritat és que s'agilitza molt també la feina. Ara acabo de fer una reunió amb el Consell Executiu de PIMEC i ens hem reunit 10 o 12 persones, tot en videoconferència.
Clar. No, no, és la manera, sí, és correcte. És la manera de saber-ho, tenint en compte que també vivíem en un món una mica desbocat amb el tema de desplaçaments. Escolta, per tot s'hi havia d'anar i així anàvem amb un altre tema que ara no ve a cuento, però tot el tema de la contaminació i sostenibilitat.
Clar,
en fi, 3w.apllleida.cat, tot junt, apllleida.cat, allí teniu l'app Solidaris, una iniciativa força maca i, a més, és de proximitat, eh? Són dones emprenedores i empresàries de casa nostra, de la Plana de Lleida i dels Pirineus, i per tant se les ha de tenir en compte, evidentment. Seguirem aquesta iniciativa. Hem parlat amb la Laia Rogel, que és la presidenta d'App Lleida. Escolta, Laia, no t'ho he preguntat tampoc, mira, igual que l'Eva, ja donem per fet, suposo que tots bé a casa.
Sí, per sort, sí, estem tots bé, de doncs, moment escolta, tots bé.
Ja m'alegro, almenys que ens puguem escoltar sí. La veu, de moment, sí. Mira, d'aquesta manera, setmana a setmana. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Doncs apa, re, que ens queden uns segons. Senyals horàries, ja seran les 2 de la tarda. T'hem parlat de moltíssimes coses. A la web de cope.es/emissores/lleida/àudios, allí pots recuperar el podcast de tots els programes. Ens pots tornar a escoltar si alguna cosa que se t'ha escapat. I demà hi tornem. Sí, demà hi tornem, és dijous. I serà 2 d'abril. Però a les 12:20, des de Lleida, per Lleida i amb gent de Lleida, tornaràs a tenir la informació aquí, a casa teva, on estiguis. Espero que estiguis a casa, que ens diuen que estiguem a casa si no ets una activitat essencial. Cuida't, salut, una abraçada.